Els famosos graus de separació són gairebé sempre vincles, coneixen persones, realitats i mons. Davant del repte estructural de fer fluir una família de ficció, un novel·lista pot habilitar espais, unificar conflictes o lliurar-se al triple mortal de trobar un element que lligui els personatges. I això és el que han fet Antoni García Porta, Gregorio Casamayor i Francisco Invernón al llibre Patchwork, una novel·la singularíssima narrada per un barret panamà. Avui a Ciutat Maragda parlem, doncs, amb Porta i Casamayor sobre aquesta història d'històries unides pel cap amb aquesta peça blanca decorada amb cinta negra. Amb l'Anna Vallbona i el Borja Bagunyà repassarem en aquesta línia títols amb narradors singulars, punts de vista narratius que van dels animals als objectes. I el Joan Lluís Lluís, aquest any a la recerca de biblioteques, s'atura avui en un títol que també inclou narradors poc usuals, El jardí del paradís d'Hans Christian Andersen. Avui, de capo, obrim Ciutat Maragda.
Ciutat Maragda, amb David Guzmán.
Hey, compare, ci può suonare, chi si suona un mandolino, e come si suona un mandolino, a pling, un mandolin, tu, 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 un saxofono, un friscalette, tipiti, tipiti, ta.
I obrim avui saludant Antoni García Porta, com estàs?
Hola, bona...
Benvingut, Gregorio Casamayor.
Hola, salut.
Què tal, com anem? El tot aquest patchwork, home, hem de dir també Francisco Invernón, que avui no hi és, però que en tot cas ha estat escrit i ja en parlarem, tindrem ocasió de fer-ho també en el llibre Sis mans, un llibre molt singular, no només per això, per la composició, sinó pel punt de vista narratiu, pel narrador, que diu literalment mi origen es el de un clásico panamá blanco adornado con una también clásica cinta negra, no? Clar, jo em preguntava la primera qüestió que volia comentar, té a veure amb el potencial narratiu de l'objecte, perquè imagino que el contacte amb els caps d'entrada ja proporciona, és un material molt més llaminer que, per exemple, uns mitjons, no? M'imaginava objectes de la indumentària que servissin per narrar, en canvi una cosa tan directa com i tan simbòlicament connotada com un barret, no?
De fet, a més, l'anècdota va sorgir així. O sigui, el Paco Invernón es va trobar un barret, per casualitat, a sobre d'un capó d'un cotxe, i el va agafar perquè no hi havia ningú per allà, i llavors van coincidir a Ceret, on estava estiuejant el Toni, i ens va dir, tinc una idea per vosaltres, per fer una novel·la, i és un barret que va canviant de cap i va explicant el que sent i viu amb aquests personatges, no? I, de fet, així va començar. Vull dir que el fet que sigui un barret és rellevant en aquest sentit, no?
I el fet que sigui un panamà i no un borsalino, per exemple?
Bé, això al final, no sé si... Bueno, perquè com que l'Invernón viatja molt a Amèrica i justament en aquests moments anava molt per Equador, doncs, i en allà és on es fan els barrets.
És el veritable origen.
Panamà, però són d'Equador i llavors, doncs, suposo que ho va enganxar per aquí, perquè de seguida ell va fer el primer esborrany i unes 60 pàgines o així que ens va passar, i ja a partir d'aquí ja venia el Panamà en aquest primer esborrany, tot i que ell diu que el barret que es va trobar en el capó d'un cotxe a Malta no sap ni quin model ni res, només diu que era, li semblava que era americà perquè portava no sé què de Nova York a dintre, una cosa així estranya.
El panamà és més elegant.
Sí,
exacte. Això també és molt important.
Sí. Té una elegància també innata. Clar, el ventall de personatges que aquest panamà vesteix, no?, i que comença doncs, a trobar-se i a circular de manera nòmada és gran, i imagino que aquí també convida, i aquí és on hi ha la part de fabulació divertida, m'imagino també d'escriure, no?, a reflexionar sobretot de si tu, per exemple, corones el cap d'un missioner, com passa a l'inici, no?, o del superior de los javerianos, doncs aquí hi ha reflexions sobre la fe, sobre la religió, sobre l'Església, de manera crítica a vegades també, no?
Sempre, perquè el barret, clar, no oblidem que el portem a damunt del cap, els personatges el porten a damunt del cap, i ell és així com rep els nostres pensaments, els pensaments dels humans, que ell diu, no? I llavors és el que ell aprofita el barret per generar tota mena de crítiques i tal sobre el gènere humà, que el troba que, en fi, que som una espècie de desastre immaculat. i bueno, i sigui, és igual, perquè serà en aquest cas que comentaves el missioner, que també troba les seves coses bones, eh? Però després, doncs, al llarg de totes les personatges que hi van passant, pues, hi ha multitud d'exemples que ell va traient, i jo crec que és la part divertida, perquè té un to així irònic, desenfadat, a la vegada, eh? Però com volem dir, ei, no us hi amoïneu gaire els humans per això del sentit de la vida, perquè no trobareu la solució, no? I va així, una mica.
Un objecte té l'avantatge, més a més, de que parteix de zero. I el barret parteix de zero. O sigui, quan comença a sentir, parlar i veure com la gent es relaciona, comença a aprendre coses de les persones. No? Nosaltres no tenim aquesta sort, no partim de zero. Partim d'una cultura determinada, d'un entorn determinat, que diguem-ne que ens va condicionant. Necessitem més coses perquè estem ficats dintre d'un món concret. Ell no. Ell ho pot qüestionar tot, no? I això també ens feia gràcia, aquest grau de qüestionament que ell podia fer. Els personatges, a més, tenen una mica de fil conductor. Haguéssim pogut involucrar algun personatge més, però tant el missioner guerrillero com el superior javeriano, el militar, el psicoanalista, tots estan, el pedagog, no? Tots persegueixen un home nou, no? Un home diferent, una persona, diguem-ne, alliberada de tantes atadures, no? Tants lligams.
Ves que hi ha una cosa interessant, que és que s'inicia en tot aquest primer tram de la fe i de la religió, i de les... però després trobem el professor Torres, per exemple, no? Que és un altre tipus de fe, és una fe en l'educació, en la redempció per la via formativa, no? De l'individu.
Sí, sí, i el psicòleg per la teràpia, psicoanalista per la teràpia.
Sí,
no?
Sí,
o sigui, tots intenten, d'alguna manera, treure punta de la persona humana, no? De l'home o la dona. No? Això, bueno, ens proporcionava una mena de joc, perquè hi havia aquesta correlació entre els personatges, i això es podia reflectir. De tant en tant, fins i tot podíem fer incidència amb això, no? En què hi havia una correlació entre el que perseguia el missioner i el que podia perseguir el psicòleg. No?
I que, a més a més, m'imagino que això també proporciona molta més unitat narrativa, i penso en termes de novel·la, perquè, si no, era fàcil convertir-ho en una col·lecció de relats amb el fil conductor d'un barret, sí. I prou, no?
Sí, d'aquí és on volíem fugir, d'aquí, no? Llavors, de fet, primer, Patchwork es diu per diferents motius, eh? Perquè són un conjunt d'històries, etcètera, etcètera, però també, en l'inici de tot, pensàvem que hi haguessin diferents llenguatges narratius, que tal. Però en un moment determinat que hi anàvem avançant, vam veure que això no funcionava, no? I quan veus que això no funciona, llavors tens que dir, no, això s'ha d'encarar d'una altra manera. Llavors ens va costar una mica, però vam acabar trobant un llenguatge narratiu que unificava totes les històries, eh? I donava, i a més li donava una altra classe de, saps, un esperit diferent del que estem acostumats a llegir. Eh? I va ser així com va sortir la veu del barret, que penso que és una veu molt curiosa.
Molt curiosa per moltes raons, per la ironia que abans destacaves, per aquesta mena de saviesa omnímoda que té de saber-ho tot i de pensar-ho tot, perquè a vegades fins i tot és impertinent.
Sí,
de tantes...
sí, això és el que intentava, clar, clar. Que fos impertinent, perquè si no, no té
sí,
gràcia.
Sí, judicant constantment, no?
Sí, sí, sí. I perquè, fins a dir tu que, a veure, ell ens ho explica, però després hi ha un moment en què ell diu que el que ell sap és perquè ha passat per tots els caps que ha passat. Mm-hmm. Clar, vol dir que ell ens explica i comença pel primer, però quan ell ens explica el primer, ell ja ha passat per tots els caps. Ja està ja estem al final de la història. El que passa és que no sí. L'explicarà fins que no arribi.
No, però ho va dient, però... ja us ho explico en aquella
sí.
Dona.
Sí, que... sí, sí.
Va arribant.
Ja i així va, no? I llavors, clar, ell se suposa que ja ho ha escoltat tot, ho ha vist tot i ha arribat a les seves pròpies conclusions, que són aquestes, que els humans som un gènere raro.
I millorable. Hi ha una, en aquesta part de l'educació hi ha una primera aparició, jo crec que és un dels personatges, almenys que jo com a lector m'he estimat més, potser vosaltres també escrivint, que és la Cristina León, és un personatge hiperactiu. Ell, el barret, diu, una de les etapes més felices de la vida, no? Ha estat amb ella, en fi, condemnada a l'èxit, admiradora de Douglas Adam, graduada en pedagogia.
Sí.
I que això també...
Bueno, el vincle per fer canviar
sí, exacte.
El barret de mans. No?
Però que en tot cas, no? I la peripècia artística i tot pla, i musical, un personatge apassionant.
Molt creatiu. Mm. És molt creatiu i ella reflecteix aquesta creativitat mostrant-li al lector de tot allò que està interessada, no? i encara, diguem-ne, que van tenir que limitar-nos, no? Perquè a vegades se'ns acudien fins i tot llistat de noms de cervesa, no? Per exemple,
sí, bueno.
Hi havia coses que eren absolutament...
Sí, al final t'has de
contenir
una mica,
no? Sí, perquè a més volien que tots els personatges tinguessin un pes relatiu similar entre la novel·la. És veritat que és una mica més llarg que el psicoanalista, perquè sí. Ha de donar vida a tres o quatre personatges diferents, també que ens permeten després tancar la història vinculant alguns personatges que apareixen pel mig, però si no, en general, el pes relatiu és un pes similar.
Sí.
És interessant perquè el seu pare, el d'aquest personatge que estem destacant, és, entre altres coses, és expert en el golem. No?
Sí.
El golem és un llibre molt important, aquest llibre, Gustav Meyrink, i l'obertura, de fet, de Patchwork ja el referencia, no? I amb un nom també, Anastasius Pernat, que també va apareixent.
Clar, perquè, a veure, perquè ens interessava, o semblava que podia ajudar a la comprensió de com es tanca el cercle, el fet de que l'escriptor que apareix per allà estigués obsessionat també amb les dobles personalitats, etc, no? I llavors, perquè en el barret, l'Atanasius Pernat del Golem, recordarem que representa que és un personatge que s'equivoca de barret quan al començar la novel·la i es posa un que a dintre diu Atanasius Pernat, però no és el seu. I a partir d'aquí comença a viure la vida d'aquest altre personatge, fins que no el troba i li pot tornar al barret i torna a ser ell, no? I llavors, bueno, doncs una mica ja teníem un referent, no? I a partir d'aquí tenia la seva gràcia, barrejat amb tot el tema de la hipòtesi de simulació i el gran programador que s'inventa per aquí al mig i tal, que ve a dir que tot això no vivim a la realitat, sinó que som una realitat informàtica, per dir-ho d'alguna manera. I llavors, doncs, bueno, tot aquesta cosa ens anava molt bé, no? amb el barret de l'Atanasius Pernat i l'escriptor amb les dobles personalitats, i bueno, és una miqueta boig tot plegat.
És boig, però a la vegada és, jo crec que és una petita enrosca més, i això el fa encara més atractiva, aquesta idea d'un escriptor que juga i que està envoltat de la noció de doble personalitat, i a més a més juga amb el tema del doble i del golem, i a la vegada és un escriptor amb un bloqueig creatiu, que també és un lloc, és, no? és un topos en la història de la literatura, el bloqueig de l'escriptor que no pot avançar.
Sí, justament ells troben aquest moment, no? Justament, quan apareix dintre de la consulta del psicoanalista, es troben en el moment de bloqueig, de sequedat, es diu, no? d'incapacitat per generar una història nova, no? I llavors està buscant ajuda de diferents maneres i la troba després per una via una mica psicomàgica, no? Però això ja és una altra, és la coda final, no? per tancar el cercle. Però jo crec... A veure, jo... és un tema que a mi, per exemple, no em preocupa. Jo sempre penso, a mi històries per contar se m'acudeixen moltes. El problema és quina trio moltes vegades, no?
La quantitat de spin-offs que podrien sortir d'aquest llibre és important, eh?
Sí, de fet, la idea que teníem era intentar, i Patchwork venia per aquí, era pues, tenir un cobrellit, no? De fet, amb aquesta tècnica de la costura, de com es digui això, en el qual pogués haver-hi multitud d'històries. Des d'una història d'una pàgina fins a una història que tingués 40 pàgines, no? I que tingués, diguem-ne, que estiguessin com entrelligades entre si per donar aquesta imatge. I de fet, el nom de la novel·la ve d'aquí, ve d'aquest territori, no?
Recordem, jo crec que molta... que és Word com el sí, programa i com la paraula en anglès, no? Sí. Perquè no és el patchwork, ha quedat amb que també hi ha un artista patchwork en el llibre.
Sí. El que passa és que jo crec que moltes vegades hi ha mitologies al respecte d'això, no? De qui és com l'escriptor s'ha d'enfrontar amb la pantalla en blanc o amb la pàgina en blanc i es queda bloquejat, no? I jo crec que això funciona bé des d'un punt de vista de drama, de mostrar-ho, però a mi em costa visualitzar-ho.
Bueno, perquè tu no passa. No, i després perquè passa una altra cosa, vull dir, potser no ens hi hem trobat mai, jo he de reconèixer que de moment encara no m'ha passat, però a nosaltres ens convenia molt, perquè clar, perquè en el fons, quan arriba el psicòleg, ja porta 5 personatges, o ara no recordo exactament quants, però, i a partir d'aquí, si teníem que anar-nos inventant que anés de cap en cap i saps, i fer moltes quirimèjies, que dic jo, per anar passant d'un lloc a l'altre, ens anava molt bé que estigués amb un psicoanalista. I allí escoltés totes les veus que van passant pel despatx, i després fes una tria, si tu vols. I clar, l'escriptor, si va anar allà, té que anar-hi per algun problema, no? Llavors, bueno, ens vam inventar aquest, com podia haver sigut un altre, però aquest ens anava molt bé, perquè després a casa tenia les converses que té amb la dona, que és l'artista del patchwork, l'Abigail Soler i tal, i bueno, jo crec que són... Vull dir que la dona el tracta, pobre, com un drap brut, no? I llavors són bueno, jo cada vegada que la rellegeixo, doncs m'ho passo bomba, no? Perquè penso amb una... A més, sembla que sigui una seqüència filmada, no? I d'aquestes converses de pel·lícula que les estàs veient al cap, no?
Ella no s'ho pot creure, el que li està passant al seu marit no s'ho pot creure.
No.
O sigui, no, està sorpresa, li segueix la corrent... Sí. Per evitar enfrontar-se directament, no?
Que és un inútil.
És un inútil. Ja pensa que és un inútil, no? Però necessitaven que estigués bloquejat, perquè d'aquesta manera podíem, amb la coda final, li podíem retornar la veu.
I en aquest cas, i que vingui la consulta de Pérez Cuscó, que és un personatge que convida, efectivament, doncs, a aglutinar tot de neuròtics, per dir-ho
sí,
així.
Sí, sí.
I al final ell també, en certa manera, ho és, no? I a la vegada que convisquin dins aquest patchwork amb altres personatges, a mi m'ha fins i tot fet somriure molt, no voldria deixar d'esmentar-la, la Carolina Mayfren, que és una dona que té una vida més aviat reposada a Gijón, però que en canvi es fa un empatx de mirar capítols de Pantera Rosa, no? O coses d'aquestes.
Sí, sèries.
I sèries, i històries aquestes que de moment m'ha terminat. El Barret diu, Netflix vindrà d'aquí molts anys, però mentrestant això és el que hi havia.
Sí, perquè feia gràcia posar també, a veure, sempre a les novel·les hi col·loquem, bueno, o són infantils o hi posem gent o de la nostra edat, però ja madurs, per dir-ho d'alguna manera. I aquí ens feia gràcia col·locar també xavalets, bueno, infants, vull dir, jovenets, i llavors, com que cuida el seu nebó quan surt de l'escola, doncs també ens donava una altra visió, és a dir, perquè la vida és això, al final tu, la vida és la Pantera Rosa, i moltes coses més, vull dir, i aquell nano va creixent amb els dibuixos, i ella amb els DVDs de la botiga de sota d'allí dalt de Gijón i els seus viatges a Madrid, no? Bueno, tot és...
La cultura és la seva vida. Sí. Ella porta una vida molt, diguem, molt adocenada, no? Està molt castigada en aquest sentit, no? No és que estigui malament, simplement porta una vida que podríem dir que és avorrida, no? Sí. En canvi, la cultura la llibera. Sí, apropar-se al cine, apropar-se a la música, apropar-se... de fet, ella rep el barret en un concert de la Cristina León, que ja en el Teatro Jovellanos ja llença el Panamà i li va caure a ella, no? Clar, la cultura el que fa d'aquesta dona és una persona... La fa singular, no? La fa vibrar, no? Per això, doncs, viatja a Madrid, té allà la seva amiga...
Els seus viatges a Madrid són estrictament, com qui diu, amb la seva amiga, però pràcticament es dediquen a la cultura els caps de setmana, vull dir que fan és a dir, ella té caps de setmana culturals a Madrid.
Sí. La salva, sí. Però en aquest sentit la cultura la salva ella, no?
Sí, sí, la cultura també va, i de fet hi és present en molts formats, i això també és interessant, que ja ara parlàvem de sèries, de música, de televisió, de literatura, i és per tot i en diferents formats, i a més sempre molt ben girbats aquest tipus d'unions, no? Doncs això, el barret de manera fortuïta li cau un personatge que després serà protagonista. No? I ara ve la cosa que hem estat guardant fins al final i que segurament doncs, potser us han preguntat més vegades i que a mi m'ha sorprès més el grau d'unitat estilística i narrativa tan gran d'un llibre, recordem-ho, fet a 6 mans, no? El tàndem Porta-Casamayor sí que s'havia estrenat com a escriptor junts, però hi afegiu un grau de dificultat més que es diu Paco Invernón, no? Amb la qual cosa, jo sé que no confessareu quina part ha fet qui, però
perquè tot ho ha fet tot. Amb totes,
sí, 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 sí. Expliqueu una mica la cuina d'això, perquè és difícil d'entendre.
No, però a veure, jo només explicaré que sota una idea inicial, és a dir, que evidentment és de l'Invernón, perquè va ser el que d'això, i que nosaltres, he de dir, que des que vam acabar Otra Vida en la maleta, estàvem buscant un tercer, perquè entre nosaltres fèiem la broma i dèiem, ara, si això ho féssim, si fóssim un altre més, com aniria, no? I ens fèiem aquesta d'això i havíem tirat cable a més d'un escriptor o escriptora, vale? Doncs, dit això, o sigui, el dia que l'Invernón, que nosaltres els coneixem des de fa
30 anys,
tu des de la universitat i jo des dels anys 89 o així, un dia ens diu això i aquest i jo ens mirem i diem, o sigui, portem 2 anys buscant i el teníem aquí perquè anem a sopar constantment junts amb les dones, nosaltres plegats, bueno, en fi, vull dir, llavors ens vam quedar al·lucinats, no? I a partir d'aquí va començar la roda.
El sistema que fem servir és molt senzill. Si el llibre, l'original del llibre va passant per cada un de nosaltres.
Com el barret.
I nosaltres, diguem-ne, que tenim al principi plena llibertat per tocar tot. O sigui, podem inventar personatges nous, podem dramatitzar amb aquells personatges, crear-li anècdotes, podem anar variant una mica el registre que està fent servir, i després, diguem-ne, passa pel Paco, passa pel Toni, passa per mi, torna a començar la roda. No? I torna a passar. Llavors arriba un moment en què ja s'ha acabat de configurar l'estil del llibre. El llibre ja té una veu pròpia i en aquest moment s'ha de respectar. Ja no es pot tocar això.
Sí, no? Perquè abans, permetem que digui, abans, és a dir, tu pots posar un personatge i ve a parar en el següent l'elimina. Sí. O canvia una frase sencera. No una coma, ni un punt i a part que jo em pujo per les parets quan em posen un punt i a part que jo els ho diu. Però el que fas és, no, t'esborren un personatge, el següent que ve i clar, i tranquil, vull dir, com que som amics, doncs ja no passa,
Però... Res, i diguem, aquesta va ser la dinàmica de treball durant 4 anys, el llibre anava passant de mà en mà i cada vegada té un nivell d'interferència, cada vegada admet un nivell d'interferència menor. O sigui, així com al principi tu pots recrear-ho tot, reescriure-ho tot, arriba un moment en què no, que el llibre ja te va condicionant. L'estil és el que és i s'ha de respectar, la seqüència de personatges és la que és i s'ha de respectar, però el que anem fent és afegir matisos. Anem afegint matisos. Arriba un moment en què ja només és correcció, que això també a vegades ens ocupa un any sencer, no?
Clar, i de fet de rellegir-vos tantes vegades durant tant de temps, no?, acaba creant això, acabeu mimetitzant gairebé un estil unívoc, no?
Sí,
que això funciona molt bé.
Clar. Requereix certa capacitat tècnica per no desviar-te. Si un cop que tu ja veus el camí traçat, no t'has de desviar, no? Has d'intentar mantenir-te fidel, i això vol dir que si estàs treballant, per exemple, en una altra novel·la i de cop i volta passes aquesta, doncs t'has de mentalitzar que aquí el registre és un altre, no? I els personatges són un altre. Però es pot donar el cas, per exemple, que un personatge s'incorpori quasi a última hora i que això impliqui una reescriptura quasi des de l'inici.
Us va passar?
Sí, el militar... El teniente coronel retirado va aparèixer molt a última hora. Sí. Va ser una idea del Paco, ens va agradar la idea d'aquest personatge, que també és diguem-ne que també intenta salvar la humanitat o l'home a través d'un altre camí, sí. No? Sí. I ens va agradar i van dir, pues vale, l'incorporem, sí. No? Però llavors també has de fer alguna referència prèvia. Clar. Sí, i llavors bueno, revisa-ho tot.
I me'n vaig jo a Cartagena
i es van a casa
4 dies per veure en situació tot el que passa a Cartagena amb el militar aquest i trepitjar el cementiri, el no sé què, el no sé quantos, que
no, això està bé, que aquesta és la part divertida, no?
Vull dir, les fèiem.
Aquesta és la part divertida, perquè fas una novel·la i hi ha un personatge que està, per exemple, a Helsinki, i tu te'n vas un cap de setmana a veure com és, doncs què perds?
Tens algun
problema? Hi ha algun problema amb això? No? El Toni va anar a Singapur. Té una novel·la que diu Singapur, que està,
sí, sí.
Que és molt bé, molt recomanable, i el que van fer va ser, doncs, la dona se'n va anar a Singapur per veure determinats hotels, determinats
també un locals, cementiri, bàsicament necessitava un cementiri de Singapur
per donar-li i tal, i això és premi. O sigui, no només t'estàs divertint fent la novel·la, sinó només te'n vas de viatge. Què més vols?
Sí,
no, res, fantàstic. El pròxim llibre ambientat a Bora Bora.
Allà on toqui.
No? Escolteu, quin avantatge vosaltres que heu treballat en personatges, diguem-ne, humans, com a narradors i com a personatges i com a punt de vista, sobretot, quin avantatge heu trobat en el fet de fer servir un narrador? Que és això, és un objecte inanimat, no és la cosa més usual del món. S'han donat uns quants casos, avui en parlarem en la història de la literatura, però... no és el, no? És un punt de vista que d'entrada requereix un exercici superior. Mai heu estat un barret, que jo sàpiga, en vida, no? I en conseqüència necessites de...
Jo crec que a tota novel·la hi ha un moment en què tu trobes una veu, un to, i tens clar què vols que... És a dir, quina és l'estratosfera en la qual està situat el barret. O normalment, a vegades, doncs és un personatge determinat i tu, al final, quan tu t'imagines, per dir alguna cosa, el jubilat de la teva última novel·la, Casamajor, vale? Doncs tu t'has de col·locar en el lloc d'aquest home i veure què farà, no? I t'has de dibuixar un personatge. I és un personatge que, si resulta que té una filla que no sé què, o té una dona que no sé quantos, o el pare està en una residència, tu has d'anar construint personatges que siguin creïbles i que vagin cap a on tu vols que vagin, evidentment. Amb el barret passa el mateix, no és gens diferent d'això. O sigui, el que passa és que et dona l'avantatge de que, com que és un barret, que és un objecte, o sigui, li pots fer dir també el que vulguis. No es va fer limitat,
Jo sí reconec que es va fer estrany al principi. Al principi es fa estrany, no? Perquè, a més, hi havia una norma no escrita, però que vam intentar complir tots, que és que el barret no podia explicar res que no hagués presenciat.
Això està bé.
I, per tant, a vegades la història s'anava de mare, no? Perquè anava creixent i dèiem, no, això no pot anar, perquè el barret no hi era. No? Per tant, s'ha d'eliminar, no? I vinga, torna a començar, no? Sí. Jo recordo algun conte, per exemple, hi ha un conte de Borges que hi ha en una casa d'aquelles de Buenos Aires o no sé si és Buenos Aires o una zona rural, hi ha un armari i en l'armari, aquella vitrina, hi ha dos ganivets. I aquests ganivets van ser rivals en un moment determinat, no? I estan esperant que arribin dos persones perquè els agafin i tinguin un duel perquè allò no va acabar com havia d'acabar, no? I, bueno, suposo que són maneres de presentar la situació una mica diferents de lo que és habitual, però, com deia el Toni, al final tu has de construir una història tenint en compte tota la panòplia de variables que poden anar sorgint, no? I hi ha molta feina, que és una feina, diguem-ne, de moltes vegades de reflexió sobre el personatge, sobre la seva situació, sobre el seu entorn, i tot has de treballar molt, i de fet, segurament, al final, doncs, potser hi ha 200 pàgines més que no hi són aquí, que han quedat fora, no? Però has de crear, doncs, a vegades has de crear la biografia de personatges que només surten en 5 pàgines, però li has de crear un món, no?
No, i és interessant també que no... Vaja, en narratologia hi ha una màxima que alguns escriptors se salten i ja està malament, diguem-ne, que és aquesta cosa, aquesta idea del punt de vista. No, tu no pots narrar... Si tu ets fidel al punt de vista que has triat, ho sap tot, però ho sap tot del focalitzant en allò que ha viscut. A més, us hauria sortit una enciclopèdia. No?
Exactament.
Que hauria estat un problema. No sé si després de 4 anys de Patchwork teniu més idees, projectes i ganes de seguir fent coses a 4 i a 6 mans, o cadascú continuarà amb el seu, de manera individual, amb els seus projectes i treballs. I...
No, continuem amb els nostres projectes, estem continuant, eh? Vull dir, això sí que no... Vaja, cadascú... És a dir, mentre escrivíem aquesta, mentre la tenia el Casamajor, la tenia l'Invernón, doncs jo anava fent... Jo vull dir, els altres anem fent, quan la té un, anem fent les nostres, no? Aquí la cosa és que ja tenim projecte per un altre, també els tres, eh? O sigui, ara... El que triguem, doncs mira, no sabem, perquè aquesta va trigar 4 anys, doncs la propera...
Com a mínim 3.
No, 3 o més, perquè ara la té el Casamajor, i a poc a poc vaig investigant i tal. Tot, a vegades les coses són lentes, no?
Millor.
Però al final nosaltres disfrutem fent-ho, ens agrada, i després... A veure, passa una cosa amb els escriptors, o sigui... nosaltres escrivim una novel·la i la podem passar més bé o així, i potser al final, escolta, si no te'n surts, ei, no li la portis a l'editor, és tan simple com això. Ara, que nosaltres procurem ser professionals, que surt bé i que al final, i per això igual triguen 4 anys, si la tinguéssim que fem un any, potser si t'ensenyem a l'esborrany que teníem el primer any, potser penses, d'aquí no pot sortir res, però vaja, ni que posi una espelma amb un sant.
Sí, però clar, això vol dir feina, reescriptura, i al final la bona literatura es cuina a foc lent.
Sí, sí.
No hi ha una altra fórmula.
No sabem cap altre, de moment, nosaltres.
No en practiqueu cap altre, sisplau, perquè nosaltres com a lectors ho agraïm. Patchwork, Porta, Casa Mayor, Invernón, Acantilado, cuinat a sis mans i, a més, amb aquest estil unitari que, i aquestes vides que ens, per les quals es passeja i pels seus caps aquest barret panamà, com hem explicat, d'origen d'Equador. Això és important, és una de les troballes que es fan aquest llibre. Gràcies per escriure'l, gràcies per acompanyar-nos en aquestes peripècies, diguem-ne, i fins una altra per molts anys.
Gràcies a tu.
Gràcies a tu.
Sunday clothes, there's lots of world out there. Get out the brilliantine and dime cigars. We're gonna find adventure in the evening air. Girls in white in a perfume night where the lights are bright as the stars.
I després d'aquest patchwork i de sentir la veu i la història, les històries, hauríem de dir en plural, d'aquest barret panamà, saludem l'Anna Vallbona, com estàs?
Hola, què tal? Ben
tornada. Borja Magunyà.
Hola, com va?
Avui, ho dèiem a l'inici, per seguir invocant històries i títols amb narradors singulars, amb ficcions, per tant, narrades des de punts de vista diferents, no habituals, no humans, sovint, no? Com és el cas d'aquest barret. És una convocatòria en la qual hauríem pogut portar desenes de títols, segurament, Borja, però, per exemple, en quin has recuperat tu de la biblioteca?
Sí, jo, amb això de llegint el patchwork i pensant-hi, sí que una de les coses que m'ha cridat més l'atenció era justament el que acabes de dir, no? És a dir, aquest, l'esforç que representa un narrador que ja no sigui, diguem, estrany o singular, sinó que directament sigui no humà. Uh-huh. I el primer referent que m'havia vingut al cap era l'Escarabajo de Mújica Láinez, que em sembla que era del 82, en què, bueno, si aquí el patchwork, el Panamà, recorre uns quants anys, una pila d'anys, Mújica Láinez empenyia aquest gest històric, no? De com un objecte va passant de mà en mà, de propietari a propietari, com un objecte connecta vides, no? Al llarg dels segles, però ho fa a una escala estratosfèrica, és a dir, són, em sembla, més de 3.000 anys, des d'un escarabat d'aquest de lapislàzuli egipci, que des de, diguem-ne, l'antic Egipte fins avui en dia, doncs, recorre això, 3.000 anys i escaig d'història. Clar, el text de Láinez em feia molta gràcia per dues coses, i el portava, primer, perquè era un altre objecte que travessa temps, sí, i però sobretot també per una qüestió que em semblava interessant a l'hora d'aquests personatges, d'aquests narradors estranys. Els narradors estranys, una de les coses que he trobat que permeten a un escriptor, a banda de suposar-li un repte considerable, no? És a dir, en què es fixaria un barret o en què es fixaria una joia egípcia, a banda d'aquest repte, a més permeten una qüestió que és importantíssima, que és transcendir l'escala, diguem-ne, temporal humana. Clar, una de les coses que ja havia assajat Virginia Woolf també a l'Orlando, però que en aquest cas encara era més exagerat, era precisament buscar aquest testimoni que pugui parlar en primera persona i alhora pugui donar una visió històrica, doncs això, de centenars d'anys o de milers d'anys. I no només això, sinó que seure ho pugui fer com a testimoni. Clar, això, un escriptor que vulgui fer aquesta recreació ha de triar. O tenim un testimoni que parli en primera persona, o fem una exploració de centenars o milers d'anys, però no podem tenir totes dues coses. I em semblava que tant en el cas de Mújica Láinez com a una altra escala, però el cas de Patchwork, el cas dels narradors, diguem-ne, objectes, permetia fer aquesta operació que em semblava molt interessant. I en relació a això, tot i que és una miqueta diferent, però també allò que et cauen els llibres junts, em semblava interessant el que feia Virginia Woolf, no només a l'Orlando, que sí que jugava amb això, sinó al Flash, que és el seu últim text, que és un text estranyíssim, no sé si l'heu llegit, el va publicar l'Avens fa relativament poc, en traducció de Jordi Fernando, en el qual Virginia Woolf el que feia era escriure una mena de biografia d'Elizabeth Barrett Browning des del punt de vista del seu gos, que és aquest Flash. Mm-hmm. Amb la diferència, i per això no gosava portar-lo tant, que aquí el gos no parla en primera persona. És a dir, tota l'estructura està escrita des del punt de vista, però no és tan radical com en el cas de l'Escarabajo del Mújica Láinez, en què sí, l'escarabat parla en primera persona i t'explica les seves aventures, les seves memòries, no? Com un testimoni privilegiat i estranyíssim.
Timbuktu, de Paul Auster, també crec que parla en primera persona. Sí, el gos, sí. Que també, en fi, narra les peripècies al seu amo, per dir-ho així, però efectivament el punt de vista caní, que també ha estat fet servir, no? I vaja, i per aquí veig també, Anna, punts de vista molt, molt singulars, un llibre fascinant.
Sí, no, jo m'apunto aquesta idea totalment de testimoni, no? Perquè justament pel llibre que porto, Closca de nou, de la Ian McEwan, que va aparèixer, de fet, no fa pas massa, no? Traduït al català, llibres d'anagrama, al febrer del 2017. Doncs, clar, és un llibre que la gràcia també i l'arrencada fa que sigui curiós en aquest sentit, perquè aquest jo narratiu és l'embrió, no? I no un embrió qualsevol, sinó l'embrió d'una dona que està intentant tramar amb el seu amant un assassinat, no? Per tant, o un crim. I per tant, aquesta idea és interessant, tornem-hi, no? De com aquest testimoni imprevist, perquè en aquest cas tampoc ningú pensa que un embrió pugui ser testimoni d'alguna cosa i es pugui estar donant d'un seguit de coses, és a dir, en aquest cas gairebé pugui arribar a ser un element detectivesc en el conjunt, doncs li dona realment un joc molt curiós, i penso que lligava potser amb la història d'aquest barret de Panamà de Patchwork, perquè aquest jo tan diferent, és a dir, és un jo inanimat, un ésser inanimat que em mira amb ulls que semblarien humans, però a més a més amb ulls molt crítics al món. Aquesta crec que és una de les gràcies, no? De tant Patchwork veiem com aquest barret, doncs una mica té una mirada crítica i està segons com fins i tot posant-se o renyant els personatges a vegades, i a Closca de Nou l'embrió també es permet, aquest protagonista curiós o aquest jo narratiu curiós es permet un seguit de reflexions, no? I penso que, o em preguntava quan pensava en aquest programa, no? si en certa manera, justament per crear un jo que s'allunya tant d'allò que estem avesats, és justament per això que aquest jo pot fer encara més aquestes reflexions, no? És a dir, el fet de distanciar-lo d'allò, diguem, real o que donem per bo, que hi estem acostumats, potser fa justament que aquest joc pugui tenir una mirada encara molt més global, no? I és un joc que en aquest sentit penso que resulta interessant. I llavors, sense voler, portava un altre exemple relacionat amb un crim, però no era volent, però pensant en aquests
com,
possibles...
Com maquina el teu cap, Anna? Pots confessar-ho?
Sí. No, deixa de ser curiós, que com s'ha articulat la cosa, però he pensat primer havia de parlar de Closca de Nou i d'aquest embrió que ens està explicant el que van fent aquests personatges adults, de fet, i un seria la seva mare, no? Hi ha una petita peça d'algú que, a més, per aquelles coses resulta que és col·laborador d'aquest programa, en Joan Lluís Lluís, però és que jo recordava que Xocolata Desfeta, que si ho recordeu és aquell llibre,
revisió,
no?
En què fa estil,
exacte, els fals,
a partir del que no,
exacte, m'explica un mateix fet amb 123 formes diferents de jocs, versions i tot això, i sí, reprodueix aquesta idea, en certa manera, del que no al català. En allà hi ha una petita peça que es diu justament Prosopopeia, no? En què, és a dir, el primer de tot hem d'explicar, que la història d'aquest llibre és el que s'explica de 123 maneres diferents, és un fet que cada dijous, primer dijous de mes, un jove va prendre una xocolata desfeta al carrer Patrichol de Barcelona, una noia l'espera i el crit de jo també sóc de Cassà de la Selva li clava un ganimet. Aleshores, en aquesta peça d'en Joan Lluís Lluís, que es diu Prosopopeia, com deia, doncs, clar, qui parla? Doncs parla el ganivet, i això té moltíssima gràcia, no? I aleshores, per tant, és a dir, és una mica una doble tombarella amb el que fa McEwan, és una peça curta, evidentment, però és aquest ganivet, doncs, que t'està explicant una mica la seva arribada al carrer Patrichol i de fer les seves ganes de sang, perquè feia molt de temps que no en veia de sang, no? I és molt divertit.
Io Amleto la violenza disprezzavo, la corona danese ci sputavo, ma i loro occhi fu solo per il trono che uccisi per diventare re.
Excel·lent, i efectivament, i crec que fins i tot revisat per ell mateix en més una ocasió, no? I ara que deies això de tombarella, McEwan, no sé si doble o triple, em sembla, perquè recordo aquest llibre fantàstic de Closca de Nou, clar, que al capdavall és una reescriptura de Hamlet, és el complot que estan fent la mare i l'amant per assassinar el pare, que per cert es diu Clot, no? És el Claudi Shakespeareà, des del punt de vista intrauterí, em sembla una troballa fascinant, perquè Borja, tu deies, no?, la dificultat de posar-te en els ulls d'un animal, però caram, no recordem quan vam ser dins quan vam ser un embrió, no? I en canvi té molta gràcia que fins i tot descriu, no?, aprèn a gaudir d'un bon vi des de l'úter, no?, a través de... Està molt ben fet, està molt ben fet i molt ben traduït pel Jordi Martí Lloret, efectivament, a l'anagrama. I que, a més a més, connecta, si hem de remuntar-nos literàriament a alguns precedents, a un dels clàssics de l'experimentació, i som al 18, diguem-ne, perquè recordem que el protagonista del Tristram Shandy no neix fins al tercer volum. Vull que comença narrant també des d'una preexistència, no? És a dir, que si entrem en aquest tipus de... El capdavall estem aquí, no? L'experimentalisme també literari que ha donat fruits així, no?
Clar, en el moment en què... I és molt interessant que l'Anna mencionés la prosopopeia. Clar, la prosopeia és aquesta figura retòrica per la qual, no?, es dona veu a un objecte o absent o inanimat, no? I per extensió, doncs, a qualsevol, com a gir, doncs, aplicable a qualsevol gest semblant a aquesta natura, no? De dir, bé, tot allò que no té veu, doncs fa l'exercici de donar-n'hi. Clar, el que és molt bonic de tot això, com deies, David, és detectar que hi ha una sèrie de punts de vista que nosaltres, diguem-ne, des del nostre antropocentrisme rampant, doncs no hem considerat. I aquest exercici per un escriptor que viu en el món del i sí, és meravellós. Doncs, hosti, aquella frase em feia pensar a mi, no?, venint cap aquí, de, i si les parets parlessin? Doncs per un escriptor és fenomenal, doncs que parlin, no hi ha cap problema, no?
Exacte, totalment.
Què dirien? Llavors el repte és aquest, no? És a dir, bé, doncs quina perspectiva m'oferiria aquest objecte, aquesta existència prèvia, aquesta preexistència, aquest embrió, aquest gos, aquest endoll, el que sigui, doncs davant d'una situació que normalment tendim a percebre des de la nostra perspectiva, que és una perspectiva, com totes les perspectives, limitada. Clar, desencorsetar o il·limitar aquesta perspectiva és un exercici, jo crec que malentesament experimental, perquè sí ho és, eh? Però dic malentesament perquè en el fons és un exercici absolutament alliberador i a més és un exercici d'ultrarealisme, perquè aquestes perspectives hi són. Que no parlin és una altra cosa, o que no hagin estat escrites és una altra cosa, però no perquè no existeixin, no? I pensant en això, pensava, per exemple, clar, la llista és immensa, pensava també en el que deia l'Anna d'aquesta perspectiva crítica, no? És a dir, com donar veu a algú que potser no n'ha tingut o que sí, literalment no en té, ens permet fer un exercici de sortir i tornar a entrar a la nostra realitat. I en aquesta sortida i entrada veiem potser alguna cosa que des del nostre lloc, no?, per les inèrcies fossilitzades o el que sigui, no veiem. Pensant en l'exercici clàssic del Mendoza de Si Notícies de Gurb. Clar, aquí hi ha una arribada que juga tota l'estona, doncs, aquest alienígena, no?, doncs a desnaturalitzar el que nosaltres tenim naturalitzat. Penso en un altre cas, tot i que aquest cas no entraria en el tema d'avui, no?, però és una mica l'exercici que feia el Tisner amb les paraules d'Opoto en el vell, no?, que són tots aquests, diria que maies, no?, que travessen l'oceà Atlàntic abans de que els europeus arribin a Amèrica, no? Llavors, clar, fa el mateix exercici similar al de Mendoza, que és descric la nostra realitat o la realitat del lector que coneix i que té normalitzada com si fos la cosa més estranya, fascinant i exòtica del món. Clar, en aquest moviment, la perspectiva o la perspectiva descentrada encara aguditza més això i encara es torna un exercici més divertit i més il·luminador.
Clar, suposo que és bo l'exemple aquest de Si no deixes de gurb, en certa manera ens porta potser a poder visualitzar molt clarament aquesta idea d'algú que t'assenyala les costures de l'estranyament amb la pròpia realitat quan tu no l'acabes de veure o hi estàs tan acostumat que no ho veus, no? I també potser per la banda crítica, jo venia pensant, clar, que hi ha tota una tradició al final de lligant amb això de la prosopopeia que ho deies, però que és la tradició de faules, des de les faules d'Isop, tota la tradició de faules que crea la tradició que ha travessat, vaja, en la tradició europea, que en certa manera arriba... És a dir, que és una tradició de faules en què, a més, t'ensenyen alguna cosa, per tant, hi ha un, gairebé una moral més que una crítica en aquest sentit, però que sí que ve molt, potser, amb aquest filó del joc amb els animals, no? I que, en certa manera, tenim l'exemple recent a la literatura catalana de l'Irene Solà amb Canto jo i la muntanya balla, en què parlen cabirols, parlen tota mena d'éssers inanimats, no només de la natura, però parlen cabirols, núvols i tot això, no? Però després també pensava un viatge o un camí diferent d'aquest jo narratiu animal, per dir-ho així, que és el jo narratiu que t'ensenya la transformació, no? Amb un esperit absolutament kafkià, però també em ballava per la memòria alguna cosa i ahir vaig estar recuperant-ho, perquè em va venir al cap alguns contes de la Mercè Rodoreda, no? I n'hi ha un que és el de la salamandra, en què tu veus com aquell personatge, que és de fet la narradora, que primer és una noia normal i corrent, és acusada de bruixeria perquè té un embolic que més aviat és un home que la força i després tenen un embolic i intenten cremar-la acusant-la de bruixa i després es transforma en una salamandra, no? I és molt interessant el procés perquè t'està parlant al mateix nivell tant la persona com la que després és una salamandra i s'està preguntant si està dins l'aigua o fora o tot això, no? Per tant, és certament interessant situar una mica tots aquests elements del cosmos, pues posar-los tots al mateix nivell, no? I poder-los mirar tots de tu a tu. I en aquest sentit, aquests exercicis sí que d'una manera o altra et forcen a mirar la realitat diferent. Jo recordo aquest conte, el vaig llegir fa molts anys i durant anys em mirava les salamandres d'una altra manera, però i molts altres rèptils, no? Però suposo que en part és també la màgia de la literatura, no?
Ara m'has fet recordar que hi ha un conte, l'últim conte d'un llibre molt particular que es diu Barcelona Nua, que sortirà de la Maranta Esbardella, que sortirà ara com a negre, publicat, doncs, que està narrat pel punt de vista, que és, entre altres moltes coses, un llibre que és un cant d'amor a la literatura catalana i a Rodoreda i a Espriu i a tots els seus personatges que van circulant per una Barcelona molt particular, i l'últim està narrat des del punt de vista del salamandra del Parc Güell, no? Que té un esperit enormement crític per les masses de turistes que es fotografien allà i moltes altres coses, que també té una dimensió molt crítica amb la ciutat. I efectivament, això que deies dels animals i de tot el que lliga amb la faula, també m'ha fet, que no el tenia ara present, m'ha fet venir al cap de la manera, una de les maneres, jo crec, més reeixides i més crítiques i més salvatges que s'han traslladat a l'actualitat aquesta tradició que ve d'Isop i de tants altres faulistes, és la Moawata Ànima, no? Que efectivament també narrar, recordem-ho, la violació d'una dona embarassada des del punt de vista dels animals salvatges i domèstics. En fi, és un dels, jo crec que literàriament, teatralment, una de les formes això, més espectaculars, fins i tot, i més commovedores, no? De fer servir un punt de vista animal. Recordem que també la tenim traduïda per Anna Casasses a Periscopi, de manera que es poden recuperar, no? I anar ampliant aquesta llista que seria inacabable.
Petita fe de rates, he dit maies i eren asteques, els protagonistes.
Important, no comparis,
bueno, que estan
no
trucant,
comparis.
Els asteques estan, estan col·lapsant la centraleta.
Jo sentia un ronron important de... Sí.
No, però és un llibre tan bo que, com que el llegireu, després direu, hòstia, el Borja aquest no hi toca. No, asteques. Sí, teniu tota la raó, i a més, amb la qüestió de la transformació, hi ha un exercici que ja fins i tot ha anat... Crec que ja no cau, diria, tant en la qüestió crítica, sinó que podria caure en una idea d'una certa reescriptura de la història, o una certa reescriptura, una certa reformulació de la tradició, que és justament tot aquest gest pel qual escriptors de tota mena han agafat obres clàssiques i les han reescrit des de punts de vista diversos, no? És a dir, personatges secundaris, oblidats, que tenen una escena, que en tenen dues, etc. Dins d'això, els narradors singulars, si pensem en aquest sentit, jo he fet una petita... mínim apunt de narradors que són els monstres, o que en la tradició anterior havien estat els monstres. El cas per mi, o dos casos paradigmàtics, són un conte de Borges que publica el 1947, que es titula La caça d'Esterion, en la qual reescriu el mite de Teseu des del punt de vista del Minotaure. El narrador és un... No sabem què és el Minotaure, òbviament, fins al cap d'una estona, ho anem descobrint, però el que sentim primerament, i crec que aquest gest és molt interessant, és la veu d'un jo, doncs, que està trist, que ens parla de la seva vida en soledat, doncs, està tancat, després anem descobrint que està tancat en aquest laberint, que en realitat pot sortir, però surt i no s'acaba de trobar bé, amb aquest soroll de la humanitat, i bueno, allà està a gust, i té les seves rutines, però se sent atrapat, diguem-ne, pel castell, o pel laberint, o per la construcció que ell mateix ha fet, no? En la qual ell mateix ha decidit de viure. Clar, la reescriptura de Borges, després, no sé si per causa de Borges o no, el 71, 72, no recordo del tot, John Gardner, que és un escriptor que aquí coneixem poc, que va morir relativament jove. John Gardner va reescriure el Beowulf, el poema èpic fundacional de la literatura anglesa, des del punt de vista del monstre. Beowulf, l'heroi, essencialment mata dos monstres, un és Grendel i l'altre és la mare de Grendel. Se m'ha fet molta gràcia. És un dels pocs poemes en els quals, un cop mort el monstre, ve la mare, que encara és pitjor. Però, vull dir, els monstres també tenen mares, no? Però,
I no s'hi pensa en les mares dels monstres.
Ui, encara són més de l'home. I a sobre no toquis el fill, òbviament. I Gardner va agafar i va reescriure tota la història de Beowulf des del punt de vista del monstre. Però clar, és un monstre que no té consciència de ser monstre. Llavors la història, part del que s'hi explica, és com en el contacte amb el món, amb la natura, però essencialment amb els homes, el monstre Grendel adquireix consciència de la seva monstruositat. És a dir, acaba sent una reflexió interessantíssima i crec que brillantment escrita sobre com es construeix un estigma, no? No un estigma perquè formi part de la natura de la cosa, sinó per com és percebuda, com reacciona a un moment fenomenal en què Grendel, el pobre monstre, doncs, que viu en comunió amb la natura, sent una música fascinant, sent unes paraules que l'atreuen, s'acosta a una cabana on, òbviament, hi ha un poeta que està recitant, que està cantant, que està declamant. S'hi acosta essencialment fascinat per món d'aquests homes i aquests sons. Però, clar, en el moment en què entra, tots aquests homes es posen a cridar horroritzats, comencen a tirar coses, intenten cremar-lo, intenten ferir-lo. Clar, Grendel s'espanta. Bé, la novel·la és molt recomanable, va estar traduïda a Destino, ara costa una miqueta de trobar, però a les biblioteques la trobareu. I em semblava molt recomanable perquè és un pas més en aquesta idea de la perspectiva marginal, no? Que ja abans havia entrat sobre, o des de la figura del boig, si voleu, o del nen o de l'adolescent, aquestes figures que encara no estan ben integrades en el món adult, però que troben la seva expressió última, si voleu, en el monstre, no? Però en un monstre, insisteixo, que no és conscient de ser monstre. Clar, des d'aquí, a més, s'hi suma el fet de que tenim un escriptor en llengua anglesa que està reescrivint el seu mite fundacional, no? És a dir, que aquí a sobre més té una càrrega que m'assembla política.
I que ajuda a empatitzar amb la mirada de l'altre, no? I la famosa, com va fer Borges, efectivament, en el Minotaure, quan s'ha fet més d'una vegada, jo diria, amb el Polifem, no? I per tant, des del punt de vista del Ciclop, no? Sobretot l'episodi més conegut, si més no, de l'Odissea, per tant, sí, la mirada del monstre és una altra... Tampoc hem estat mai, no hem estat mai animals, no hem estat mai... Hem estat embrions, però no ho recordem. No sé si hem estat monstres, potser sí, però...
Clar, no hi entraríem. No, però és cert que penso que potser el que comenta en Borja, no?, d'aquesta mirada des d'una posició marginal o des d'una posició que ningú se l'espera, permet justament tombar el mirall, no? I al capdavall, el que t'ensenya el monstre o l'animal o l'embrió de tu mateix, sempre té aquest punt de cosa sorprenent, no? I en aquest sentit, l'exercici pot funcionar o no, dependrà evidentment de com literàriament es porti, però clar, és ja apostar d'inici d'un punt de vista que ja assegura una sorpresa i després doncs assegura un... Això, és a dir, poder tenir com més camp per córrer, diria, per un espai, per generar un espai diferent, no? O per generar unes possibilitats diferents a nivell narratiu.
Sí, em sembla que, a més, a mi m'obligava tota l'estona a plantejar des d'on ens hem estat explicant el món, no? És a dir, donant per sabuda la nostra
perspectiva. Et posa en dubte tu mateix, clar. Exacte, no?
I a més, com hem construït un relat col·lectiu o com ni diem tradició, no? Crec que el cas del Beowulf era xulo també perquè que la tradició l'hem estat explicant sempre des de l'heroi o construint l'assassí de Grendel com a heroi, però en realitat és l'assassí de Grendel. Grendel qui és i què és, no? I aquest moviment sí que és... Crec que reverbera molt en un moment en el qual, com deia el David, no? La pregunta per l'altre i l'alteritat i com construïm aquesta alteritat és ja ha estat durant temps, però és crucial si no volem tornar a caure en aquests mites en els quals doncs, un assassí de monstres és el protagonista d'un poema fundacional. No,
i de fet jo crec que també ho estem veient amb novel·les que de fet redefineixen mites humans en aquest cas, o aparentment humans, però clar, un mite grec de per si és una cosa bastant sobrehumana, no? Però i ara penso en el cas de Medea i la novel·la que n'ha fet el David Bann, no? De com al capdavall ens mirem Medea, que Medea no, això és, l'hem de tenir per un ésser animat, de vegades massa animat, però aquesta redefinició de la mirada sobre el personatge mític o sobre el mite, sí que crec que és un moment molt actual en què ara això està passant i que a més ens ofereix potser escletxes del mateix personatge, de la mateixa història, que no havíem... Que no hi havíem parat atenció o que mai ens l'havíem mirat d'aquesta manera, no? I després segurament el que t'ensenya és que fins i tot el mite, que per sòlid o petri que sembli, fins i tot el mite té altres possibilitats, no? I pot ser tombat i mirat per altres maneres.
Jo, clar, a mi la llista no se m'acaba, perquè sí que és un tema que m'ha interessat molt, perquè em dóna la sensació de que és l'espai en el qual anem explorant tot allò que defineix els nostres límits de la perspectiva humana, no? Llavors anem al mite, a la cosa, a l'objecte, a l'animal, al monstre, però també anem justament a aquestes perspectives sobrehumanes, no? Pensava ara que, que s'ha publicat el Mr. Folk de l'Adrià Pujol, que parla des d'aquesta perspectiva d'un déu, no? Abans d'això, de perspectives divines n'hi ha hagut alguna. Jo recordava una que potser entraria aquí de manera estranya, perquè és el narrador de les Cosmicòmiques de Calvino, que és, no m'ho feu pronunciar perquè és QFWFQ.
No hi ha ni una vocal, eh?
No. Ni una, jo no faré un soroll aquí especialment gutural, i menys per la ràdio. Però és un narrador que es presenta com més antic o més vell que l'univers mateix, és a dir, que ell mateix ja estava esperant, a veure, dic, aquí un univers sortirà tard o d'hora, i efectivament surt un univers, i és un narrador que, a més, és a dir, té aquesta perspectiva quasi divina, o més enllà, diguem-ne, de l'univers, però que, a més, té la capacitat de transformar-se en qualsevol cosa. És a dir, dins del llibre mateix, acaba sent, diguem-ne, parlant com si fos un àtom, un dinosaure, bé, és igual, diverses formes al llarg de totes les històries, en la qual Calvino no només tria un narrador singular, sinó que el seu narrador, la seva singularitat és, a més, ser qualsevol narrador. És a dir, aquí l'exercici
és multiplicada.
Sí, i juga justament amb aquesta perspectiva que és, insisteixo, posthumana o antihumana, diguem-ne com vulguem. És a dir, justament veu, fa i parla des d'un lloc que a nosaltres ens és negat, directament, no? Ja ni tan sols antropomorfitza, no? Busca un lloc que està més enllà de la cosa antropomòrfica.
Que s'ampliïn les perspectives des de tots els punts de vista. Jo estava pensant en un altre, que és de la possibilitat de no ser, és a dir, de parlar del més enllà, que entraríem en territori, sembla una mica fantàstics, però en mans de Javier Marías això et dona la perspectiva d'un fantasma, o de més aviat la consciència d'un fantasma, en un relat meravellós que es diu Cuando fui mortal, que ell va recordant, el fantasma, efectivament, els anys als quals era viu, no? Tot el que li va passar en vida i tot el que el va portar a la mort. I amb tot aquest recordatori i amb tota aquesta narració hi ha també les veus dels que encara hi són, les veus d'allò que van fer, les veus dels traïdors, que és un tema especialment car a l'obra de Javier Marías, i del que es diu i del que no es diu i del que s'explica i del que s'insinua, i tot això narrat des de l'òptica d'un fantasma, no? Que no cauen en paranys sense ficcionals, sinó amb una perspectiva molt interessant, és a dir, de la consciència d'algú que una mica omnímodament i amb aquesta narració de també un semideu, no? que ho veu tot i ho sap tot i que es garrifa, no? Perquè acabes el rat pensant, ai, i les consciències que estan surant al meu voltant, que ho estan veient tot, no? De manera que també porta això a plantejar-se què fem, Anna.
Què fem? No, ara he tornat a pensar amb la Irene Solà al Canto Jo i la Muntanya Balla, però perquè allà hi ha uns quants morts que parlen, no? I et parlen des d'una posició bastant agradable, és una manera de dir-ho, però entenent el que passa en la realitat palpable, no? Si li hem de dir així, però per exemple, allà recordo que hi ha un moment que parla a la nena, que és una imatge molt iconogràfica de l'exili republicà, una nena coixa que travessa la frontera coixa, acompanyada de la família, i clar, fer l'exercici aquest que surt molt directament d'un element que parteix d'una vida real, no? I fer l'exercici de saltar, de donar veu a aquesta nena morta, doncs era escruixidor en certa manera, però al mateix temps era interessant, no? I tornem-hi, no? Posava al mateix nivell tot un seguit de, per dir-ho així, d'animetes, d'éssers que expliquen en aquest cas aquell univers, no? Potser també, i tots parlen en primera persona, a més, però potser també de vegades són exercicis, tant fantasmes com éssers superiors o el que sigui, doncs que et permeten aquesta... et forcen una mica a mirar l'univers d'una manera molt més àmplia, no? Que és una mica el que comentàvem Borja abans, no? D'una manera molt més global, i per tant, en certa manera, això eixampla límits, tira avall fronteres i també fa que et preguntis moltes altres coses, una mica sobre la pròpia història, pròpia identitat, no?
Mm-hmm. Sí, amb això em feia pensar en només dos diguem-ne, morts o treballs amb morse, la frase és estranya. Més o menys
aixecaments de cadàvers
icònics, exacte. Remenades de sepulcres. No, que un era el recent Lincoln Albardo de George Sanders, en què tenies tota la pila de veus que hi ha en un cementiri, observant, no? Doncs el moment en què Lincoln va a plorar la mort del seu fill, però també pensant en el classiquíssim, doncs, de Faulkner, de la mare famosa de Mentre agonitzo, que té un passatge que en aquest sentit crec que és fundacional de tota aquesta tradició. És a dir, si hem de ser fidels a la idea del punt de vista, hem donar-los tots, i el punt de vista de mentre moria, mentre moro, no sé com ho va traduir ara fa poc la...
Mentre moria, crec.
Això, mentre moria, sí. Per dir-ho...
L'Ester
Tallada, per dir-ho recentment. Clar, aquí la veu del mort carregat, en aquest cas de la morta carregada, doncs era fonamental i és particularment memorable. No, i només volia afegir un altre... Només un gir, sí.
Perdona, no, i ara em vas pensar a través de Saunders a l'antologia de Lee Masters, no? L'antologia Spoon, sí. River, Edgar Lee Masters, que també són les làpides, prenen veu totes les falses les biografies que des d'aquell cementiri icònic també, doncs, van narrant la seva història, una biografia concentrada en allà, no? En un mausoleu de vides.
No, i potser per acabar amb, o per acabar d'endreçar els morts, però és que ara em venia al cap un altre conte de la Rodoreda, que és, crec que és el de la... voldria no equivocar-me, diria que és el de la meva Cristina, en què et parla algú que hauria de ser mort i no ho és, que és algú que ha passat per l'interior d'una balena i ha sobreviscut. Ara, és a dir, és potser això ens portaria tota la literatura del supervivent, però en realitat
ja farem
què ha pogut
capítol,
ser, no? Què ha pogut ser, exacte, però hi he pensat ara perquè és, vaja, m'estava remirant el conte que volia trobar i vaig trobar aquest que lligava de manera això tangencial, però per aquesta idea que en aquest cas et parla algú que és impossible que hagi sobreviscut, però t'està parlant, no? I justament perquè és impossible que hagi sobreviscut, et parla des d'una posició que et fa plantejar moltes coses del punt de vista des del qual et parla, no?
Que bo que és aquell conte.
Borja, sorties de Faulkner i volies anar a un altre lloc.
Sí, només per acabar amb una mica treballs diversos, als Estats Units, a la tradició nord-americana, hi ha una petita veta, que aquí crec que no ha arribat gaire, que és justament la de triar com a narrador un personatge històric o polític real, i fins i tot vivent. Pensant en el cas de la novel·la de Robert Coover, que es va traduir aquí fa poc, La hoguera pública, la va fer Pálido Fuego, que és del 77, diria, en el qual, una novel·la d'aquestes 600 pàgines de postmodern maximalista, en el qual examina el cas del Rosenberg, que van ser acusats d'espionatge i de traïció, però tria com a narrador a Nixon. Nixon, quan encara era, o quan no havia estat o havia arribat a ser president, i quan encara ja es perfilava com una figura que a Coover li semblava particularment sinistra, no només en parla, sinó que el fa parlar. I aquest acte de fer parlar com a narrador d'un episodi històric de la història recent d'un país com el dels Estats Units, amb veu d'un Nixon, que després acabaria sent el president, és particularment estrany. Foster Wallace recupera aquesta tradició quan ho fa amb Lyndon Johnson. Mm. Un conte famós de Foster Wallace, en el qual Lyndon Johnson, doncs, bàsicament monologa durant 40 o 50 pàgines, i tindria una mica a veure amb aquesta tradició, crec, del monòleg dramàtic del segle XIX, en el qual l'exercici del poeta consistia justament a parlar amb veu d'un altre, però a més, en aquest donar veu a l'altre, fer-ho de tal manera que es movia sempre o es mogués sempre el lector entre una empatia i una condemna. I per això es buscaven aquests personatges que històricament eren problemàtics, que no eren ni especialment simpàtics ni especialment odiats. I si eren odiats, t'obligava a empatitzar-los, i si eren particularment empatitzats, te'n mostraven la part monstruosa. I crec que en aquest moviment hi ha un treball, diguem-ne, en la revisió de les veus històriques, però veus històriques reals, que crec que entraria en aquesta idea del narrador singular. Perquè, a veure, asseu-te tu i dona veu a Nixon.
Sí, sí.
Per molt que el coneguem, fes-lo parlar durant 600 pàgines.
I no? Que no et passi res, a més,
que no
vull dir
que no et caiguin. Sí, sí, no
coses estranyes.
Si et dius Robert Coover, tens moltes possibilitats que allò porti alguna cosa interessant.
Sí, bueno, aprofito per recomanar el llibre, que és sí, fenomenal, a banda de l'exercici. Però ho és també per aquesta capa històrica, no? És a dir, que torna una mica la idea del monstre, és a dir, qui està narrant aquí, clar, la nostra història, no? I com...
Déu-n'hi-do, el llistat que no ens acabaríem, certament. També pensava una perspectiva, i ara me'n vaig, abans d'acabar de la literatura, una petita excursió al cinema, en un dels capítols, si recordeu, de tot el que sempre vas voler saber sobre el sexe, de Woody Allen, que és narrat des del punt de vista d'un esperma. En realitat, d'una col·lectivitat d'espermes que estan debatent-se abans d'una... En fi, abans de ser expel·lits, s'estan debatent què passarà més enllà, què hi haurà més enllà. Hi ha, com sempre, amb Woody Allen, d'aquesta perspectiva també, que en el fons està parlant de religió i de Déu i tot plegat, no? Que hi ha més enllà, no? I un dels espermes, el que va disfressat, tots ells disfressats, si el recordeu, el que protagonitza Woody Allen, doncs es pregunta, imagina, i si és una ejaculació? És a dir, si és una masturbació i acabem contra el sostre, no? Tots amb... Bé, doncs això també és una perspectiva diferent, si més no, de narrar una història, que és el que avui hem procurat fer, trobar aquests punts de vista, aquests narradors singulars, tot sovint no humans, i que efectivament podrien donar per altres. De fet, l'Anna Balluana ha apuntat hi algun spin-off per fer un altre Maragda al voltant
d'altres idees. Ja el trobarem, ja el trobarem.
Dels, com eren? Els supervivents, els que podien haver mort però no ho van
ser. Exacte, els supervivents, els resistents,
doncs
podem trobar-ho.
Clar que sí. Molt bé, gràcies per tant, i escolteu, fins la propera, que vagi bé, Borja i Anna.
Vagi bé.
La llibreria Ona us ofereix aquest espai.
I amb Zèfiro torna, com sempre, Joan Lluís. Lluís, com estàs?
Bé, molt bé, gràcies.
I que avui, a més, ell és singular. Ell, com a narrador, també ho és i ho ha estat. I avui m'ha fet il·lusió que l'Anna Balluana també doncs destacava un dels capítols de La xocolata desfeta, no? Narrat per... És pel Ganivet, em sembla. No?
El Ganivet mateix. Sí, exacte. Els Ganivets tenen punts de vista molt particulars. Els hauríem de deixar parlar més sovint.
Sí, i la forquilla, i la cullera, tot plegat, doncs podríem, efectivament, convidar tota coberteria a dir i la seva, i bé, i avui has triat un llibre que també que adopta també una posició, no?, una perspectiva narrativa una mica singular.
Sí, bé, és a dir, a vegades els temes tractats no són gaire fàcils d'adaptar en la meva modesta temàtica, que són les biblioteques de ficció, però m'hi atreveixo avui gràcies a Andersen, Hans Christian. Mm-hmm. En vam parlar l'any passat.
No gaire bé,
perquè havia...
El recordo.
Va fer un viatge a Catalunya i hi ha una crònica que explica un aiguat a Barcelona que està bé, però jo deia que Andersen literàriament no em convenç, i em sap greu, però he de repetir avui que literàriament no em convenç, però vaja, no passa res, és la meva humil opinió i ningú està...
No, home, no, els escoltadors estan acostumats a sentir-te dir això. Aquest llibre, sobretot l'any passat, no? Aquest llibre no el recomano gaire, però és interessant per altres raons. No?
És que la mediocritat o les coses mitjanes poden ser absolut molt valuoses i s'hi poden trobar coses fabuloses, però no necessàriament la qualitat formal, diguem-ne.
Bé, avui...
I això ens incloc a tots en aquesta mediocritat possible. Tots hi podem caure.
Mira, és un bon tema per un monogràfic un dia, eh?
Veus?
Escolta'm, no ens desviem. Biblioteques, no. Però més a més, on diguem-hi el títol, caram, que portaves avui.
El jardí del paradís.
El jardí del paradís d'Hans Christian Andersen.
Parlem de flors, que no són ben narradores, però són els llibres, i per tant, quan les flors es transformen en llibres, és prou singular, em sembla, mm-hmm. per poder entrar en tot plegat. No m'atreviré a dir-ho en danès, el títol original, em sap greu, ho he provat, però no em sorgeix bé. Llavors, és un conte del 1839 que es troba als seus contes per nens, volum 2. I és la història d'un príncep, d'un príncep danès. Això dels prínceps danès que tenen una obsessió també, però no és Hamlet, és un altre, és molt diferent. L'obsessió d'aquest príncep, que és molt jove, és que se n'ha fet del paradís terrenal. Després que Adam i Eva n'haguessin hagut de fugir, on ha passat? Com és que ningú l'ha trobat? Llavors pensa i s'obsessiona amb això. La seva àvia li explica coses, però ell no en té prou i ho vol trobar. Llavors hi ha diverses peripècies, com sovint en els contes d'Andersen, i un dia va parar en una cova on viuen els vents, els quatre vents principals, i ell es fa amic del vent de l'est. Es diu que el jardí, l'Eden, es troba en algun lloc de l'est, llavors... I el vent de l'est, per tant, li diu, vols anar a veure l'Eden? Però és molt fàcil, jo hi passo cada dia per allà. Si vols vine, puja i t'hi porto. Llavors, aquest jove príncep puja a l'esquena del vent de l'est i se'n van, bufant, fins més enllà de l'Himalaya. I ja troben una petita vall, en la petita vall hi ha una petita cova, i la cova hi ha una entrada, i passa l'entrada, i arriba finalment al paradís. Terrenal, el jardí del paradís, com diu Andersen. Llavors aquest jove príncep, a part de voler trobar el jardí, també tenia una obsessió, és com és que Adam i Eva no van saber resistir a la temptació. Li diu, és molt fàcil resistir a la temptació, només cal una mica de rigor moral i ja està. I evidentment el conte demostra que l'ésser humà pot resistir a tot excepte a la temptació.
Exacte, això també ho explica Oscar Wilde.
Sí.
Entre molts altres aforismes. Però és certament, no? I a més, quines preguntes que es fa, perquè requeriria pàgines i pàgines, no? Per què Adam i Eva, aviat és dit, van resistir, van caure en la temptació, efectivament.
Sí, sí. No, no. En fi, no trobarem pas la solució avui aquí. Però vaja, ara arribo a la biblioteca, per fi, perquè
això,
encara no n'he
parlat. Sí, esperant.
Doncs en aquest jardí, diguem, hi ha una mica el que es troba i una mica el que li explicava la seva àvia, és una barreja. Hi ha un munt de flors i les flors són els llibres. És a dir, cada flor porta en ella una part del coneixement humà. Doncs són jardins, biblioteques. I com s'absorbeix o com es pot contactar aquest saber humà? Simplement menjant la flor. I la fulla també, les fulles. Llavors, i són molt gustoses, molt dolces. Per tant, el jardí és una biblioteca i també és una pastisseria, d'alguna manera.
És magnífic, això.
No? Sí.
És a dir, poder interioritzar, digerir el capital de Marx, per dir un títol a l'atzar, de menjar una flor, no? T'imagines que fos...
Perfecte, sí, així ens deixa entendre que tens tu una obsessió pel capital de Marx, perquè l'has dit de manera tan espontània sense haver rumiat, que necessàriament indica alguna cosa.
No, indica que, és un títol que segurament no llegiria si no fos En passant-me una flor.
D'acord, l'explicació és vàlida. Però jo la pregunta que em vaig fer llegint és, una vegada algú ha, per exemple, doncs, menjat la flor del capital de Marx, torna a créixer una altra flor amb el mateix capital o... és un consum propi, individual i no compartible. Això aquí en Andersen no dona cap solució,
em
sap greu, però potser és aquí també que peca Andersen a vegades, que planteja mons o situacions que poden ser boniques i interessants, però no les tanco del tot bé. Però com que tinc una mania amb Andersen, no són gaire objectius. En fi, vaja, no són els narradors que són singulars aquí, són els llibres. Aquestes belles flors comestibles.
Exacte. Què s'han fet? Què se n'ha fet d'aquelles flors que cantaven els hippies? I ens hi sumem des d'aquest conte d'Andersen, literàriament qüestionable, segons el Joan Lluís, però que en tot cas és molt interessant des d'aquesta perspectiva del jardí de flors convertides, esdevingudes llibres, algun dia hi tornarem. Gràcies, que vagi molt bé.
Fins aviat.
Llibreria Ona, des de l'any 1961, al servei de la cultura catalana, amb un fons especialitzat en català. La trobareu al carrer Gran de Gràcia 217 de Barcelona.
I acabarem avui amb un autor que canta, tal com es defineix, un músic teosòfic, Enric Montefusco. Amb vosaltres, com sempre, Dolors Joanol a la producció, Rosa Silloé a la consola i un servidor David Guzmán. Des de l'àlbum homònim, Enric Montefusco, Meridiana.
El primer rayo de sol pintaba de naranja trozo de pared de un octavo frente a una ventana, justo encima de unos trofeos de natación que había ganado en el pueblo en la fiesta mayor. Y eso era suficiente. Y eso suficiente. El olor a café le llegaba hasta la cama, se colaba entre brumas y sueños de grandes hazañas, del deporte, escenas de acción o aquel campamento donde vio la luz. Sobre todo.